tal? Molt bon dia, benvingudes i benvinguts un dilluns més al Lloret Esportiu, el programa d'esports de Nova Ràdio Lloret. Avui, com no, hem de centrar la nostra atenció en la Copa del Rei d'hoquei patins, que s'ha disputat a Lloret de Mar des del passat dijous i que ahir va posar el punt final amb una nova victòria del Barça, que es va proclamar campió per 22a vegada en aquesta competició. Va derrotar el Liceo per 2-1, un Liceo que va ser, per cert, el botxí del Club Hoquei Lloret en els quarts de final. Farem una valoració de l'esdeveniment amb el president del club lloretenc, Joshua Pérez. Després obrirem bloc de futbol. Avui, programa dedicat a l'esport de base, ens acompanyarà el directiu responsable de la base del Club de Futbol Lloret, Pep Cardona, i a més també farem una mirada a la primera catalana perquè el Lloret va empatar a 1 contra el Banyoles. Entrevistarem l'entrenador Edu Urdiales. Tot això serà la primera part. A la segona, com fem cada últim dilluns de mes, espai de tertúlia, no deixarem l'esport de base perquè aquest serà el tema principal. Doncs vinga, som-hi, comencem. En el control de so, Josep Altafulla us acompanya fins les 10 del matí, Moisès García.
Lloret Esportiu, amb Moisés García.
Les 9 i 3 minuts del matí, comencem amb els titulars. El Barça es proclama campió de la 75a Copa del Rei d'hoquei patins disputada a Lloret de Mar després de superar el Liceo a la final per 2-1. Els blaugranes van avançar en el primer minut del segon temps per mitjà de Sergi Panadero de penal. Dos minuts després va arribar el segon, obra de Pau Bargalló, en una falta directa. Tot i que els gallecs van retallar diferències amb un gol de Carlo Di Benedetto, el Barça no va deixar escapar el triomf. El Club de Futbol Lloret empata 1 en el derbi gironí de la primera catalana contra el Banyoles i manté la distància de 3 punts respecte dels jocs de descens. Va ser un partit molt disputat entre els dos equips que buscaven recuperar el camí de la victòria. Els lloretencs van mostrar més intensitat que en les passades cites, però van tornar a començar per darrere en el marcador. El 0-1 es va produir en el minut 80 en una pilota a l'esquena dels centrals en què els locals van demanar fora de joc i que va finalitzar el visitant Adrià Casanova. Però el Lloret va saber reaccionar i a l'últim minut del temps reglamentari, Adrián Expósito, en un xut des de llarga distància, va enviar la pilota al fons de la xarxa per establir el definitiu empat a 1. L'equip es manté 12è amb 26 punts. En tercera catalana, meritori empat a 1 del Club de Futbol Lloret B al camp del líder, la Unió Esportiva Quart. L'equip que entrena José Cáceres va començar perdent, però va aconseguir la igualada en el tram inicial del segon temps gràcies a un gol de Giovanni Ferino. Encara en futbol, a la quarta catalana, l'Sporting Lloret supera 3-1 l'Atlètic Planenc amb les dianes de Diego Zambrana i Carlos Pellegrina, que va fer 2 gols. Per contra, el Futbol Club Lloretenc va caure golejat per 7-1 al camp de l'Olímpic de Malgrat. A la fase d'ascens de la segona divisió de voleibol, el Club Volei Lloret supera el Barça Grana per 3-1. Les lloretenques es van desfer de les rivals, que ho van posar difícil en els tres primers períodes. Victòria per 25-19 i 25-17 en el primer, i el segon i derrota en el tercer per 23-25. En el quart joc, el Lloret es va imposar per un clar 25-14. L'equip se situa en el segon lloc de la classificació amb 10 punts. El Club Unió Futbol Sala Lloret es manté fora dels jocs de descens de la tercera divisió, tot i perdre a la pista del Ciutat de Mataró per 8-3. Els lloretencs sempre van anar per darrere en el marcador i només van trobar el gol en dues accions d'Òscar Plaza i una de Sergio Moreno. L'equip se situa 13è, fora del descens, amb 18 punts, en un triple empat amb el Lliçà d'Amunt i el Premià de Mar. Millor resultat pel Lloret Esportiu Futbol Sala, que es va imposar a la pista del Tordera per 3-6. Xavier Ramos, amb 4 gols, va ser un dels homes més destacats del partit. Els altres anotadors van ser Gonzalo Richter i Mohamed Versus. L'equip de Jaume José Antonio suma el segon triomf consecutiu i se situa 11è amb 22 punts. En bàsquet, a la segona fase de la tercera catalana, contundent derrota del sènior femení del bàsquet Lloret. Va ser per 72-35 a la pista del Salt. Les jugadores de Pol Pont, després d'aquest resultat, se situen a la part baixa de la classificació amb 7 punts, després de 5 derrotes i una victòria. I el Club Natació Lloret acaba en el quart lloc per equips al Campionat de Catalunya a la Vi, disputat a Manresa. Des de l'entitat han aconseguit, al llarg de la competició, rebaixar el temps de totes les proves i han millorat les diferents posicions. Sortim ara fora de Lloret. El Girona Futbol Club s'avança al Camp Nou, però acaba encaixant un 6-1, la major golejada fins al moment a la primera divisió. L'equip gironí va sorprendre el Barça als dos minuts de joc amb un gol de Porto que va aprofitar una errada defensiva dels Blaugrana. Tot i així, els homes d'Ernesto Valverde van capgirar el marcador amb un hat-trick de Luis Suárez, dos gols de Leo Messi i un de Coutinho. L'entrenador del Girona, Pablo Machín, es mostrava resignat amb el resultat.
No sé si con la cabeza alta, pero bueno, por lo menos creo que los futbolistas han hecho lo que venimos haciendo durante toda la temporada. La lástima es que nos hemos encontrado a un Barça voraz y no sé si por ese gol hemos despertado a la bestia o qué, pero han sido muy buenos, nos han buscado las espaldas, nos han buscado juego entre líneas y bueno, ha llegado un momento en el que el equipo pues se sentía muy inferior, cosa que no nos ha pasado en ningún otro partido.
Per la seva part, l'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, elogiava al final del partit la tasca de Pablo Machín.
He venido hoy aquí con el Girona, que está haciendo una campaña extraordinaria y que está sacando un partido a un equipo que es debutante en primera división. No solo eso, ahora lo he hablado con él. Yo creo que lo más importante de todo eso no es la parte de los resultados son la consecuencia un poco de lo que se ve. Es el entusiasmo que transmite su equipo, incluso hoy perdiendo, ¿no? Pero yo le he dicho, mira, no te preocupes porque yo también he sido rival y he venido aquí y sé lo que es, ¿no? Que coge Messi el balón y no sabes ni qué hacer.
El Girona és novè amb 34 punts. La pròxima jornada l'equip rebrà la visita del Celta. Serà a Montilivi aquest dimarts a 2:15 de la nit. A la segona divisió B, grup tercer, el Peralada supera el Deportiu Aragón per 2-1 i segueix amb la bona dinàmica amb Chicho Pelac a la banqueta. Per la seva part, empat a 1 de la Unió Esportiva Olot al camp de l'Atlètic Saguntí i derrota de la Unió Esportiva Llagostera per 2-3 davant del Lleida. En el grup 5 de la tercera divisió, empat a 1 de la Unió Esportiva Figueres al camp de l'Europa. El Palamós també va empatar a 1, ho va fer a casa contra el Granollers. I en hoquei patins a la primera divisió, el Club Petit Tordera goleja 0-4 a la pista del Julaseta i a la mateixa categoria el Xum de Massanet va caure a casa contra l'Alcobendas per 2-4. Les 9 i 9 minuts del matí obrim bloc d'hoquei sobre patins perquè ahir va finalitzar la 75a edició de la Copa del Rei d'hoquei sobre patins que s'ha disputat des de dijous fins a diumenge a Lloret de Mar amb la victòria del Barça. 22 vegades ja ha guanyat el Club Blaugrana aquesta competició. 2-1 va superar el Liceo a la final, tots els gols a la segona part. I volem fer una valoració del que ha estat l'esdeveniment amb el president del Club Hoquei Lloret, és en Joshua Pérez, el tenim al telèfon. Joshua, molt bon dia.
Bon dia.
Es van complir els pronòstics, no? El màxim favorit, el Barça, i la final que tothom esperava, almenys el Barça-Liceo, no?
Home, esperar en una final on tingués el Lloret, però...
Home, sí. això està clar.
a priori, la més normal era aquesta que es va produir. Va ser una final, l'estona que vaig poder veure, perquè realment només tenim massa temps de veure el partit, va ser una final molt oberta, igualada, el Liceo va tenir les seves opcions també, i al final doncs el Barça tots sabem que té una plantilla impressionant i es va acabar emportant la Copa.
Al final, una valoració general en temes organitzatius, perquè vosaltres heu estat els anfitrions, quina seria? Perquè es va veure durant totes les jornades un molt bon ambient en el pavelló i en els voltants del pavelló també.
Bé, a nivell organitzatiu està clar que des d'aquí dono les gràcies a tots els voluntaris del club que han ajudat i molt a que tot anés endavant i que les necessitats dels clubs en tot moment estiguessin cobertes. I des de la meva humil opinió espero que tothom que hagi sortit bé doncs hagi quedat content.
El partit, un dels partits que obria aquesta Copa del Rei, el segon concretament era el vostre, del Club Hoquei Lloret davant del Liceo, resultat de 3-0, un Liceo que ho va deixar tot enllestit a la primera part, però déu-n'hi-do, va ser molt competit, almenys la segona, no?
Sí, el Barcelona va canviar la defensa a les zones que va variant, això el Liceo per un costat li anava bé en quant a que el desgast físic és menor, ells a la primera part van sortir molt forts, però ja sí que és cert que a partir d'aquí vam generar bastantes més ocasions de perill que la primera part, però bé, tenen un porter, Xavi Malian, que costa molt fer un gol i no ha de poder ser, però contents de l'actitud, sobretot de l'equip.
A punt de produir-se el resultat també de la passada edició, la passada edició va ser 3-1.
Sí, el que passa que la passada edició vam estar
amb més opcions
durant tot el partit. aquí realment el gol, minut un i mig per l'escaire, un golaç, certament que et deixa molt fred, no? I a partir d'aquí, pues, totes les previsions que tenies de com havia anat el partit, pues, sembla una mica en orris, no? Però bé, final nosaltres ja sabíem que no ens havia tocat precisament el rival més fàcil i vam fer el camp, pues, evidentment.
El partidàs de la competició, podríem dir que va ser el Reus-Lleida, no? Aquell 7-6.
Sí, a part dels de la minicopa, que ara l'esmentarem, home, és un partit espectacular, realment. Des del meu punt de vista neutral, crec que els àrbits, potser els últims minuts, no van estar a l'alçada del partit, i no parlo del resultat, vull dir que podies donar exactament el mateix resultat a favor dels Reus, però sí que va haver algunes decisions polèmiques que van complicar una mica el final del partit, però bueno, quan espectacle d'hoquei va ser potser sí el més vistós, està clar.
I ho acabes de dir, també es va disputar va començar dissabte al matí la minicopa amb els equips infantils dels diferents equips participants en aquesta Copa del Rei. Com va anar?
Pues gairebé molt bé. No, la minicopa realment va estar molt bé. El Lloret va arribar a la final i bé, tot i fer un grandíssim partit, no va poder ser, van perdre 2-0 amb el Barça, però des d'aquí felicitar els nanos perquè han fet una competició però espectacular.
Un molt bon paper, com dius ara, no? Lògicament, el Barça de totes les categories és complicat.
Sí, passa que ahir vam tenir una mica el dia a l'efecte del primer equip, eh? Vam generar molt més perill nosaltres, però al final guanya el que fa el gol i bé, no va poder ser, però realment ja et dic que va ser un partit de tu a tu, que no en cap moment el Barça es va veure superior, però va acabar sent en el marcador i d'aquesta manera va portar la copa merescudament, evidentment, perquè va fer dos gols nosaltres cap.
Dues últimes qüestions. La primera, el fet de que hagi anat també en temes organitzatius, us anima en un futur no massa llunyà, doncs, tornar-ho a demanar? No sé si es pot fer tan ràpid, això.
Es pot demanar.
No? Es pot demanar sempre, no? Això.
Muntar un esdeveniment així, però requereix diners també per part de, en aquest cas, de turisme a l'Ajuntament, als quals els hem d'agrair la seva implicació i evidentment haver apostat per aquesta copa. Crec que de cares a la repercussió mediàtica que ha tingut, és un esdeveniment que Lloret ha sortit en positiu en moltíssims mitjans durant molts de dies i crec que això és bo per la població.
I ara pensem altra vegada en l'hoquei Lliga, una permanència, si em permets dir-ho, ja sé que no t'agrada que ho digui això, però força encarrilada, 11 punts de distància respecte de la zona de descens, i ara un partit per acabar-ho de deixar enllestit, si es guanya, perquè és un rival directe com el Palafrugell.
Sí, ara venen dos partits importantíssims, Palafrugell i Arenys de Munt, on realment podem gairebé, no matemàticament, evidentment, però podríem gairebé certificar la permanència si traiem bons resultats en aquests dos partits.
Doncs Joshua Pérez, com sempre, moltíssimes gràcies. Estarem ben pendents d'aquest derbi davant del Palafrugell.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I obrim bloc de futbol. Com hem anunciat a la portada, avui ens acompanya als estudis de la ràdio un dels responsables de la part de futbol base del Club de Futbol Lloret, és en Pep Cardona. Pep, molt bon dia.
Bon dia, Moï.
Una nova temporada més amb el Club de Futbol Lloret, amb l'esport de base, amb moltíssims equips. Segurament l'entitat de Lloret de Mar que més equips té en el seu futbol base. En termes generals, ara ens centrarem en diferents equips, però com va aquesta temporada? Perquè hem arribat ja a la segona volta.
Bueno, en termes generals tot va, crec que funciona bastant bé en qüestió de l'any passat. En qüestió de la base tenim tres equips que estem per lluitar per pujar de categoria. el primer equip i el tercera catalana estan allà, és complicat tot això, però bueno, en general, que el que és el futbol base, hi ha 3-4 equips que estem amb opció de pujar, i això ara en aquestes èpoques és molt important.
De quants jugadors estem parlant aquesta temporada?
Aquest any en el club tenim uns 225-230 jugadors. Referent a la temporada passada hem baixat uns 20 nanos, perquè ja han fet un juvenil menys, i pràcticament és la diferència que hi ha de l'any passat.
Uh-huh. Ah, perquè quants equips n'hi ha?
Ara mateix tenim, de lo que és futbol 11 tenim 6 equips, futbol 7 tenim federats 7-8 equips, i després tenim dos equips al Consell Comarcal de Prebenjamins i el que és l'Escoleta, que és la mare dels ous, que diria, d'aquest club, no?
El futur. Força nanos, no? Una altra vegada a l'Escoleta sempre acostumeu a tenir...
Sí, de moment això va funcionant i estem un voltant de 20, 25, depèn de l'any. Anem fent cada any uns més o menys 20-25 nanos.
Que es complementa tot això, almenys fins a aquests últims anys, amb un campus d'estiu.
Sí, sí, això normalment solen seguir aquests nanos que venen, però bueno, això del campus és una cosa complicada, perquè cada any hi ha més campus, sí. Creixen com bolets i és complicat fer campus, però bueno, allà estem.
Pregunto sobre el tercera catalana, sobre el Lloret B. Ahir molt bon empat a un contra el líder. Una primera volta del campionat que els va costar molt, però ara en aquest últim mes, déu-n'hi-do la de punts que han tret, segurament en un mes han aconseguit més punts que en els últims quatre, no?
Sí, la tercera catalana i, bueno, i la primera catalana, però la tercera catalana, amb l'equip que tenim, que és un equip molt, molt, molt jove, ens està costant moltíssim pel fet aquest, no? Perquè són nanos molt joves, i bueno, precisament ahir van empatar amb el líder, i la setmana passada pues, amb el derbi amb el Blanes pues, van perdre 0-2. És una de calenta, una de freda, però bueno, és un equip joveníssim, i en aquestes categories seria necessari pues, sempre tenir 2-3 jugadors més veteranos. I el més veterano que tenim crec que té 24 anys, que clar, és l'Àlex Álvarez. No sé si en Dani també va per allà. Els de més estan en 20 anys, 21, clar, això és complicadíssim. Tot i això, bueno, es va fent, es va lluitant. José té feina, però es va fent.
Un equip que diem que principalment l'objectiu d'aquesta tercera catalana seria servir per a la primera catalana, no? Servir de pont entre juvenil i primer equip.
Això és el que es fa. O sigui, es fa primer que es fa perquè alguns nanos d'aquests juvenils que vulguin seguir, que tinguin qualitat per seguir, doncs per no fer el salt que no es pot fer, no tothom pot jugar en els primers equips dels pobles, sigui la categoria que sigui, ha d'haver un filtre, i no tothom que està a tercera catalana o a segona o a quarta catalana pot jugar a primera catalana. És una manera de dir de que vagin fent, i a la llarga es veurà, o l'entrenador també que hi ha de torno, que en aquest cas, per exemple, és l'Edu, que confia molt en el jovent, pues, puja un, no en pugen, depèn. L'any passat van pujar 2 jugadors, 3 jugadors, aquest any n'hi ha un que està jugant amb el tercera catalana que va entrenant pràcticament amb el primer equip. Ja veurem, depèn, perquè els nanos fan molts de canvis en aquest aspecte.
D'altra banda, un altre dels equips, tu ens deies, hi ha diferents equips amb opcions per pujar. Entenc que un dels objectius de la temporada és retornar al juvenil a primera divisió.
Sí, no, això està claríssim. O sigui, tornar tots. O sigui, el que volem aquí en el club, o el que ens agradaria en el club, és tenir a la base com més amunt millor. Amb això hi ha més opció, pues, hi ha més nivell, i tens més opció pues, a encarar el primer equip, no? O sigui, com més nivell, més opció hi ha. I una de les primeres opcions que hi ha, o sigui, una de les primeres coses que ens agradaria seria tornar al juvenil, però també hi ha l'Alaví, que està a dalt, també hi ha un cadet i l'altre cadet que és de primer any, que precisament el portes tu, que està molt bé, després tenim algun infantil i un benjamí que estem allà a les portes. Ja veurem a final de temporada com acabarà.
Al final... Això va per temporades, no? Això del futbol base, a vegades les generacions, una temporada te surten molt bons resultats i una altra temporada ho tens més complicat, a vegades, no?
Sí, això va com tot. Això suposo que també a l'escola deu passar, no? Però almenys en el món del futbol fas un equip que és de primer any, que va fent, puja segon any, després puja el de darrere que estava en l'altra categoria, i costa molt. Això és les fornades que... Però crec que passa amb tots els esports. Tens molt bones fornades, puges com l'espuma. Bueno, en el cas de que, clar, que la gent tingui consciència de quedar-se en els seus pobles, perquè quan hi ha una petita fornada i hi ha 2 jugadors que marxen, de la categoria que sigui, digue-li avui la moda de Llagostera, Palamós, Girona, doncs, bueno, hem de sobreviure amb, amb les quatre canyes que tenim, que aquestes quatre canyes fan moltíssima feina, però és el que ens queda.
El tema dels entrenadors, ja fa moltes temporades que esteu apostant una mica més professionalitzat tot. També us imposa la federació, no? Que tothom tingui una titulació, com a mínim, la de monitor.
Sí, això ja fa 2-3 anys que es fa. Però, bueno, hi ha molta gent que... Poso un símil, no? Hi ha molta gent que té carnet de conduir i no sap conduir, no? L'important és, per exemple, ara tenim 4 nanos que estan al prebenjamí de Consell Comarcal que no tenen titulació, simplement són nanos del club que estan aprenent, i jo crec que això és la millor base que poden tenir. I, bueno, i per descomptat, la gent que tenim en les altres categories són gent amb cara i ulls.
I teniu, perdona, teniu també molts jugadors dels juvenils fent de segon entrenador amb...
Sí, sí.
En molts equips.
Sí, els estem fent... Això també és una ajuda de cara als nanos, perquè, a veure, avui en dia, per desgràcia, doncs la part econòmica és difícil per les famílies, i els nanos que els hi costa doncs pagar una quota, doncs el que intentem fer és donar-los una ajuda, ens donen un cop de mà a la part esportiva, que per ells els hi va molt bé de cara al dia de demà, perquè poden descobrir que si els agrada o no els agrada, i per l'altre costat els ajudem amb aquest aspecte. I la part més important és que van millorar molt en aquest aspecte d'entrenadors, no? Si en el dia de demà pues, volen seguir.
Molta feina, no, Pep? A futbol base.
Sí, bueno, què t'has de dir? A tot arreu on et poses que hi ha pares, mares, entrenadors, gent de club, feina sempre n'hi ha. Però bueno, el que es posa en aquests puestos ja ho sap, no? El que passa que has de mirar sempre de que quan hi ha maldades, intentar estar en el teu puesto, portar-te bé amb tothom i intentar fer pues, dintre dels fallos que fem, perquè en fem de fallos, com tothom, pues, fer el millor possible.
Pep, et quedes ara després de la tertúlia, eh?
Perfecte.
Doncs vinga, va, fem un parèntesi en el tema d'avui, que és l'esport de base, per marxar la primera catalana, empat a 1 del Club de Futbol Lloret davant del Banyoles, i abans d'obrir l'espai de tertúlia, doncs volem saber les valoracions de l'entrenador del Club de Futbol Lloret, de l'Edu Urdiales, el tenim al telèfon. Edu, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un empat a 1, no sé si és el resultat que esperàveu, però suposo que contents, entre cometes, després de que ells s'avancessin en el 80.
Home, doncs el que esperàvem era guanyar com cada setmana. El que sí que tens raó és això, no? Després d'haver dominat el partit i de portar el pes i de trobar-te amb el gol aquest al minut 80, doncs te'n vas amb bon sabor de boca perquè vas aconseguir empatar, no? Però bé, ens deixa en la mateixa situació en la que estàvem, i crec que aconseguir un empat és guanyar el gol a veres amb un rival directe, i per això ens hem de alegrar una miqueta.
La setmana passada comentaves el fet de recuperar la intensitat, sobretot des del primer minut de joc, a la primera part. Suposo que això ho vau aconseguir?
Sí, en línia general vam fer un partit molt seriós, molt defensivament molt correcte, no vam tenir cap llacuna, vam estar intensos des del primer moment, i això sí, ens va costar generar opcions clares de gol, però és que clar, el rival s'hi jugava molt i sabia que si perdia sí que estava en una situació molt delicada. Es va tancar molt, no va permetre res, i teníem molt clar que venien a defensar aquest 0 a la porteria.
El fet de no comptar amb Ricky, que tenia partit de sanció per acumulació d'amonestacions, suposo que va condicionar el fet del joc ofensiu, no? Aquell perfil de jugador de tenir pausa, de més visió de joc, que segurament no teniu més com Ricky a l'equip, no?
Bueno, Ricky és un jugador que està clar que cap equip té ningú com ell, perquè té coses especials, diguem, no? És diferent jugar amb ell que jugar sense ell, això està claríssim. Però crec que, bueno, que teníem suficients arguments com per atacar i com per crear perill. El que passa que ja et dic que el Banyoles pues, és un equip molt seriós, que és molt diferent al de la primera volta, que ja ha agafat aquesta dinàmica de competir, de defensar bé, i va venir això, no? Sobretot a no encaixar cap gol i a intentar aprofitar les jugades de contraatac. Això va dificultar el joc en atac i bueno, d'aquí que hi haguessin poques oportunitats.
Ara la pròxima jornada, un altre partit molt important contra el cué de la classificació, el Castellà. Entre el cap de la plantilla suposo que està assegurar com sigui aquests 3 punts, no?
Bueno, el cap de la plantilla el que hi ha d'haver ara és assegurar 3 punts cada setmana o intentar assegurar-los cada setmana, ni que sigui el Castellà ni que sigui la Gramenet. Serà un partit complicadíssim. Ells juguen sense pressió, és un equip intens i fort, que al seu camp doncs, es fa molt difícil guanyar-lo, i hem d'anar amb mentalitat guanyadora, amb mentalitat de jugar cada setmana al límit de les nostres possibilitats, perquè la situació doncs, ho requereix. Hem de guanyar 5 partits o 6 dels que ens queden, i això passa per estar molt concentrats en la feina que hem de fer cada setmana. Només pensar en els 3 entrenaments que tenim, en fer-los al màxim i després competir al 100% cada setmana. Per això necessitem a tota la plantilla molt posada, necessitem que tots els jugadors estiguin preparats per quan els hi toqui jugar, i esperem que així sigui.
Està situant la permanència en uns 40-41 punts.
Sí, bueno, cada any està sobre aquesta xifra. Jo crec que entre 40-42 punts és... Més 42 que 40 és el número aquest màgic que et fa permetre tenir tranquil·litat.
I una última qüestió, Edu. Està costant en aquestes últimes setmanes potser l'aspecte mental amb la plantilla, aquest treball psicològic també, després de veure que són coses que diuen les dades, no? Acabàveu molt bé la primera volta, en un bon estat de forma, especialment en tema de puntuació, però ara en aquest inici de la segona volta, un punt dels últims 15.
Sí, està clar, som el mateix equip pràcticament, i les mateixes persones continuen entrenant de manera similar. Per tant, ara el problema és mental, és psicològic, i ens l'hem de treure de sobre, i només queda que treballar i treure 2 bons resultats. El futbol, ho hem dit quan estàvem a dalt i quan estem aquí, són petits detalls. Abans aquests detalls ens eren favorables i ara no ho són. És veritat que vam perdre una peça clau en l'equip, només en Raúl Calvo, i que això pues, ha pogut afectar, però això només ens ha de fer que un altre jugador doncs, agafi aquest rol que tenia ell i intentar superar aquest petit batxe i fer que tot canviï. Treballarem en aquest aspecte, estic segur que els jugadors agafaran aquesta responsabilitat, nosaltres els intentarem donar totes les eines que tinguem al nostre abast i a tirar endavant aquesta situació, que estem segurs i convençuts de que ens en sortirem.
Doncs, Edu Urdiales, esperem que sí, que retrobeu el camí de la victòria al camp del Castellà, i com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Doncs aquestes eren les paraules d'Edu Urdiales mentre escoltàvem els senyals horaris de 9:45 del matí. Doncs mitja horeta fins a arribar a les 10 del matí per el nostre espai de tertúlia. Ens continua acompanyant en Pep Cardona i s'incorporant el Xavi Quartero de l'associació Blanc Blava Lloret. Xavi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també del club de futbol Lloret, el delegat del primer equip, l'Antonio Pérez. Antonio, molt bon dia.
Bon dia.
Ens parlava en Pep, Xavi, del futbol base del club de futbol Lloret. Com va la temporada per la Blanc Blava?
Bueno, la veritat que bastant bé, no? Perquè també al principi de temporada van marxar bastants nanos, però vam aconseguir tancar els equips. Ens costa segons quin equip arriba pel partit, que s'ha d'ajudar sempre d'un altre, però bueno, la veritat que no ens podem queixar.
Recordo, fa un any estàvem, crec que les mateixes persones parlant de futbol base, diria, o estava pensant ara, i se'ns va fer curta... se'ns va fer curta al final. Sobretot comentàvem un dels temes que parlava en Pep ara al final, el fet d'aquesta fuga de jugadors d'aquests equips que ara estan de moda, com per exemple deies Pep Llagostera, continua passant aquest any, no? Continua passant encara.
Sí, continua i passarà. Sempre hi ha hagut el del Girona, que és el que és, no dic que sigui normal, però bueno, dintre del que hi ha és un equip que ha estat referent a el que és la província, però clar, és que ara s'ha tornat a posar el Llagostera de moda, al Palamós i és complicat. I suposo que amb en Xavi segurament hi ha alguns nanos que també que li marxen, perquè bueno, tenim a vegades els pares massa ocellets al cap, però bueno, també és, tothom pot fer exactament el que cregui convenient pel seu fill, això no és problema. Ja tornen, al final tornen.
Tu vas tenir, Antonio, un fill que va arribar jugant al primer equip, i suposo que el fet d'arribar al primer equip és màxim orgull que pot tenir, no?
Hombre, jo...
Antonio Pérez, diguem.
Antonio Pérez, per a mi, no perquè lo diga yo, que hay uno que jugó de compañero con él, pues yo, para mí que mi hijo llegara, era la ilusión que tenía de toda la vida, desde que empezó a jugar a fútbol. Tampoco estaba tan de moda aquello de ir para arriba y para abajo. También tuvo sus opciones de ir al Bilbao, pero el último año de juvenil, pero las condiciones pues no se daban porque para ir a Bilbao y no jugar, pues ya estaba bien aquí, que ya estaba precisamente, ya estaba metido casi en el primer equipo. Y bueno, y yo muy orgulloso de que Tony fuera un portero del Lloret, que estuvo nada más y nada menos que plegando con 27 años, tuvo 10 años en el primer equipo del Lloret. Su vida fue 17 años en el Lloret. Y bueno, para mí muy orgulloso. Y ahora pues tengo una esperanza de que otro de la generación pudiera llegar, y sin intereses de que venga a buscarlo de un sitio o de otro, porque yo creo que aquí estamos muy cómodos los que somos del Lloret de verdad. Hay muchos del Lloret que son de verdad y otros son de mentira. Los de mentira son los de temporada, los de verdad somos los de 30 años, 35, esos somos de verdad, que quiera la gente o no quiera, eso está clarísimo, ¿no? Yo soy del Lloret, yo soy del Lloret. No soy ni de Blanes, ni de Gerona, ni del Barça, ni no. Yo soy del Lloret y ya está.
Ni del Madrid.
Del Madrid lo miro. Pero soy así, ¿no? Y claro, yo estoy muy ilusionado de que mi nieto pueda llegar a jugar en el primer equipo. Es su aspiración de ahora. Él no lo oye nunca decir quiero ir para acá, quiero ir para allá. No, aquí estamos muy cómodos, aquí estamos muy bien, aquí estamos al lado de casa. Y ya te digo, no sé, tampoco puedo decir si hubiera una oportunidad de alguna cosa, pero tendría que ser una cosa muy, muy favorable, ¿no? Y a cualquier sitio y de cualquier manera sería una cosa muy favorable para ir. No.
Al final està fent una miqueta de mal l'aspecte mediàtic. Recordo ara unes paraules de Juan Mata, jugador professional, que deia que els jugadors ja no demanen una pilota per anar a jugar al carrer, sinó que demanen les botes de futbol o la samarreta per ensenyar-li a algú, no? Xavi?
Sí, no, la veritat és que sí, no? Que ara el que són les botes, veus cada bota que és increïble, les botes que porten els nanos, que li canvia el peu en un any, no? Però bueno, parlant de lo que comentava el company, més que res, jo crec que més que els nanos són els pares. L'obsessió aquesta de Bell, Llagostera, Girona, m'és igual, quan arriba sobretot el bon temps, a partir de març que ja
s'ensuma
al final, no?, de la temporada, ja estan pensant que si em trucaran, que si aniré, bueno. I si no m'han trucat, dic que m'han trucat, perquè sembla que el nen puja de valor, i jo crec que són nanos que estan fent un esport i el que han de fer és passar-ho bé.
Això és el pare representant, no? Perquè els representants moltes vegades fan això, no? De dir que tenen ofertes perquè un club a nivell professional, dic, perquè els hi paguin més a vegades.
Sí, no, però és que no estem parlant de nanos de cadets o infantils. Hi ha nanos de prebenjamins i benjamins que
si encara,
si encara no tenen ni el peu fet per jugar a futbol, i els estan venen i que els han vingut a buscar i que no sé què, i que sí allà, que sí aquí, però si al final els dic, si la pilota a Girona és rodona, a Lloret també segueix siguent rodona, i a tots els clubs de base. I l'important d'aquests nanos és que tinguin una bona formació. El més important és que els entrenadors estiguin ben formats, que els ensenyin bé. Si tu tens això, el pare que te diu que vol marxar és el que té, que dic jo, els ocellets al cap. Perquè a última hora, quan un nano és cadet o és juvenil, que ja més o menys ha donat tot el que té que donar, aquí es veu. Aquí es veurà si realment aquest nano tira o no tira. Aquí, pues, jo encara diria, mira, pues endavant, no? Perquè el que no s'ha de fer és mai tallar les ales a ningú. Però el que no es pot tenir és aquestes pretensions amb nanos de 6 anys, 7 anys, 8 anys, on te van a parar? Això és el que jo no entenc.
I al final, que hi ha un exemple molt clar, ara amb el Girona a la primera divisió, hi han dos jugadors en el Girona, Alai Benítez i Àlex Granell, que aquests jugadors han arribat a primera divisió passant per preferent, primera catalana, tercera divisió, segona B. És a dir, que
no moltes vegades és fitxar pel Barça per voler jugar, o fitxar per l'Espanyol, fitxar pel Girona directament en futbol base, sinó que hi ha altres camins, no?, per arribar al somni que té tots els nanos
i
petits.
I si no estic equivocat, en Granell va deixar... es va dedicar a ser mestre, va ser ell, no? Es dedicava a ser mestre i va deixar el futbol un temps, perquè veia que no...
Bueno, i Machín també. Machín també deu un poco un tiempo su carrera de entrenador, y lo que pasa, tuvo suerte, y en esto de los dos jugadores del Girona, estos han jugado en primera división porque el Girona llegaba a primera división. Eso, sí, eso está clarísimo. Y aquí, hablando del Lloret, han llegado los jugadores que han llegado a jugar en primera catalana porque su club está en primera catalana. Si no, a lo mejor el 50% no llegan a primera catalana, no, Pep?
Jo amb això tinc una teoria d'aquests equips, el Girona. Jo poso sempre en els pares els poso aquest exemple. Dic, vosaltres analitzeu, o sigui, el Girona sempre ha tingut el hooker la base a la màxima categoria, i que és divisió d'honor, juvenils, és una categoria boníssima, es veu un nivell de jugadors molt bons. Doncs jo els hi pregunto, a veure, a quants jugadors que han estat jugant a divisió d'honor estan jugant a primera catalana, no a segona B ni a tercera, a primera catalana de la base del Girona? Que n'hi ha un? Que n'hi ha dos? Uh-huh. I s'ha acabat, eh? Doncs què representen a Girona? Què representen a Llagostera? A Llagostera el mateix, en tenen un o dos. Es pensen que el fet d'anar a Girona o anar a Llagostera o anar a aquests puestos te garantitza jugar, ja no dic a primera divisió, a primera catalana, que és una categoria molt maca, molt, molt interessant de jugar, però no és una categoria d'èlit. Doncs aquí els dic, quants n'hi ha? No n'hi ha. Doncs és que si tu quan ets juvenil jugues a la Xef, a Blanes, a Lloret, a Banyoles, si ets molt bon jugador, ja et vindran a buscar. Però es pot jugar a l'equip del poble.
Nosotros tenemos ahora uno de el que había venido de Gerona a jugar a primera catalana porque allí estaba jugando en segunda catalana. El Rullet.
Sí. Sí. Ja estava en Girona.
Rullet estava en divisió d'honor l'any passat. Divisió d'honor l'any passat. I, sin embargo, no lo meten, ja no lo llevan ni a jugar al Perelada, que supuestamente es su...
Estava en segunda.
Estava en segunda.
I no tenia minuts.
Estava en el Girona.
I no tenia minuts. Una cosa de divisió d'honor.
I ja no estava a gusto i estava en segunda. Un jugador que ha salido de divisió d'honor. Claro, bueno, ¿para qué quiere llegar tan a divisió d'honor si luego no tiene una salida en otro equipo que tienes que emigrar? Bueno, este fútbol está montado así y bueno, y ya está. Y hay jugadores que llegan porque también depende mucho de la cabeza del jugador. Yo creo que hay muchos muy buenos jugadores que por su mala cabeza no llegan ni a jugar en una categoría como el Lloret, por ejemplo. Uh-huh. Tú ya no vamos a dar nombres, pero los hay. Y hay otros que son medio tuercebotas, los pobres, pero como tienen tanta voluntad y tienen tanta entrega, pues esos juegan. Y esos también son necesarios en un equipo. Claro, yo para mí el fútbol es que, bueno, ahora claro, nos queremos quitar todo el mundo de trabajar, yo ya no, por desgracia ya me he quitado, y con los hijos que los veis, bueno, si mira, yo allí en el puesto donde yo estoy, que siempre estoy en el rincón acá del campo, cuando hay alguno que se asoma allí a la tribuna aquella y dice las barbaridades que dice, donde estaba sentado ayer, que estaba allí, y ve las barbaridades que dice, dice, bueno, pero este hombre que se cree que tiene aquí, y tira, y tú solo, y no se la pase, y el entrenador le está diciendo para atrás y tú le estás diciendo para adelante, y el portero, y tú le estás diciendo al portero que tire el entrenador para adelante y tú le estás diciendo que no salga de los palos, pero bueno, sí, pero ir a tomar una cerveza, va, y a seguir gasto ya.
Al final, parlàveu ara per l'Antonio dels pares. Jo sempre dic, hi ha els pares, doncs, els que no ajuden, però després hi ha altres pares que, déu-n'hi-do, són molt innecessaris a vegades també en l'equip, no? Home. Aquells pares que veus que quan surt el nano del vestuari ho molt bé i a lo millor han perdut.
Sí, perquè també n'hi ha, eh?
N'hi ha molts,
però, també. A Déu també n'hi ha.
Sí, no, és que a vegades els demonitzem.
El que passa que els que no fan molt més soroll que
aquest és el problema. Que tenen cabeza i saben hasta dónde pueden llegar. Claro, hombre, ¿qué te crees? Esto lo saben. Y eso es lo que tienen cabeza, pero luego hay otros que mejor ni hablar.
Jo crec, Antonio, crec que per sort, o Xavi, que n'hi ha més que són positius que negatius, perquè si no, és que no hi seríem.
No s'aguanta. Sí,
això és inaguantable. El que passa que diu en Xavi, n'hi ha dos o tres que sembla que sigui un exèrcit, perquè no paren. I quan estan fotent incendis a la grada, en el vestuari, si no amb el grup el grup de WhatsApp.
Ara el grup de WhatsApp,
sí. Ja és l'invent del segle, però del segle, eh? Vull dir que això és una barbaritat. Va molt bé per comunicació, per l'hora de convocar nanos, i si algun nano no pot, de cara a l'entrenador, però aquí és brutal quan els pares ja estan en el grup de WhatsApp. Això estaria... Jo, passa que no sé, no ho puc prohibir, però jo ho prohibiria, perquè això és una cosa, comunicació, el nano... Estem parlant d'unes edats, eh? Sí. Edats que necessitem els pares, sobretot per benjamins, però el resto, sí, nanos, el que tingui telèfon amb l'entrenador.
Pero, pero, yo creo que lo más bonito que hay en esto de fútbol, yo a veces disfruto cuando veo que hacen alguna butifarrada allí en el bar del campo y veo a todos los padres allí sentados charlando bien y estando haciendo amigos, que es lo que...
Sí,
ya, y luego ya, hay ya, otros... Ya. Otros equipos que no se pueden ni sentar todos juntos, porque sí, yo disfruto cuando veo, hay equipos, ¿no? Hay equipos que lo ves que tienen muy buena relación los padres y cuando los ves y se sientan allí y se toman cuatro cervezas y los ves charlar de fútbol, y, bueno, pues mira, yo me gusta, ahora, cuando veo esas cosas y hacen un comentario, yo a veces hago algún comentario, muy poco, y... para no meterme en rollo, me callo, porque claro que va a ser, ¿no? Y sale uno que está cabreado, porque su hijo... Pues, y hay que decirle, pero si es que tu hijo, pobre, déjalo que acaba deporte, y ya hace bastante, si es que no va para más. Pero claro, esto no se puede decir, esto es un pecado decirlo. Y bueno, el fútbol está montado así. Yo, mira, ya fui a ver el cadete. Y yo siempre que voy, me verán en una punta del campo... que dirán, ¿a qué tío aquí y allí solo? ¿Qué cojones hace allí?
El linier.
Pues allí estoy yo solo, ¿por qué? Porque no me quiero meter donde esté aquello del padre de uno, el padre de otro. Allá, por ejemplo, en Llagostera había un jugador que de aquí, que jugaba allí. No, y se llevan muy bien, ¿no? Pero yo, para no sentir ni ese comentario, pues mira, allí estuve con el Javi, que también vino, los dos comentando allí, y ya está, porque es la forma de ir a ver un partido de fútbol. Yo voy a ver un partido de fútbol y ya está. Pero... a mí hay veces que me gusta, estas cosas sí que me gusta. Cuando veo esa unión entre los padres y estas cosas, pues sí. Pero cuando veo rencillas, que si tuyo juega más, que si el mío juega menos, que ya y es después, lo que está pasando.
Y después también que ahora tienen más información. Ara entren a la pàgina de la federació, sí, i arriba el dia que te diuen, és que aquest jugador porta tants de gols, és que ho tenen tan controlat.
Més que tu, no?, com a entrenador.
No, però molt més que jo, sí, o sigui, sens dubte, Hi ha els pares que ho tenen tot controlat.
Clar. A mi, Moi, el que me sap més greu de tot això, perquè la veritat de vegades que jo mossego moltes vegades la llengua, perquè tinc la sort de que... la desgràcia, bueno, la que ho faig jo, la sort que tinc que tractar amb moltíssims... bueno, per si tots els pares. I te venen i te diuen de que miren el cap de setmana, no?, el partit, si han guanyat o no han guanyat. Però no et fan el comentari de la setmana, no?, de dir-te, ostres, tu, quins entrenos fan... com entrenen. Aquests nanos hem perdut, però el dilluns els entrenadors venen amb la cara de tornar-hi. Això és que això no ho veuen. I això és el més important de tot. O sigui, és que a última hora el partit, sí, és la conseqüència d'un entreno. El que passa que aquí entra moltes coses. L'edat, que si són de primer any, l'altre equip també funciona. El Girona és un bon equip, el Barça n'hi va fotre 6, no? Sí. Pues és una cosa semblant. El futbol no és matemàtiques. I no hi ha pares, alguns sí, però no venen a dir-te com entrenen, tu, hòstia, quins entrenos, mira, ha canviat alguna cosa, com estan els entrenadors, que estan ben posats, quina il·lusió tenen. Això no ho veuen. Veuen el fet del cap de setmana, si s'ha guanyat o no s'ha guanyat. Ara el que estan parlant abans, de que si hi havia nanos de la base entrenant, mira, estàvem parlant del net de l'Antonio, el nano està, n'hi ha quatre que són cadets, que estan entrenant. No es fixen amb l'il·lusió que fan, i comencen aquest any, no es fixen amb l'il·lusió de que com ho fan i amb les ganes que hi posen, no comenten, i això és importantíssim, perquè aquests nanos veuen els entrenadors amb il·lusió, els jugadors, i els nanos estan molt a gust. Ui,
yo creo que ya se levantaron a las 9 de la mañana para ir a Vilobí con los niños.
Però dic el cas d'ell, de l'Antonio, com el teu cas, Moi, no, que tu també perds algun partit i l'endemà vas amb la cara de tornar-hi amb il·lusió. Tu i el resto, i suposo a la xefa, a Xavi, això passa tot arreu. Sí. Els entrenadors passa tot arreu, perquè els entrenadors que estan els agraden, però els pares no, això no ho analitzen. I no, això és el més important. No. Partit, doncs, escolta'm, tu un dia guanyes, l'altre dia una mica de discussió amb un pare li vaig tenir que dir, dic, escolta'm, deixa't estar de punyetes, dic, és que només estàs amb el nen i el nen, doncs quan perdi, li dius al nen que som-hi, que no passa res, que també perd el Girona, que també perd l'Espanyol, que també el Barça de tant en tant, el Madrid també ara també perd, mira, i no passa res, però l'important és que vegi amb la il·lusió entrenar, que és la base, el de més és el premi del cap de setmana.
Ayer, por ejemplo, el cadete, llevó todo el peso del partido, lo cogieron una vez, un balón allí tonto, el otro que le pega mal dado y la mete a la escuadra. Pues 1-1, vale. Termina el partido, pues... Luego hay jugadores, como yo digo, yo creo que en mi casa, hablo por mí, Tony cuando perdía se hinchaba de llorar y no había quien le hablara. Y cuando entrenaba, pues le pasaba casi igual, ¿no? Bueno, eso lleva dentro de ellos. Ayer mi nieto se sube al coche y no había quien le hablara. Yo le dije, Adrián, no te puedes tomar el fútbol de esta manera. Tú no puedes estar amargado ahora toda la semana pensando en que has perdido el partido. Tú has terminado el partido, tú mismo te tienes que autocriticar si has tenido algún error para no volverlo a tener. Pero tú no puedes estar con tus padres ahora que no te puedes ni hablar ni tienes que estar amargado ya toda la semana hasta que llegue otro partido. Tú te lo tienes que tomar. ¿Se ha terminado el partido? Se ha terminado. Porque si no, créeme, te volverás loco. Porque si no, yo me hubiera vuelto loco ya estaría loco y no le hablaría a nadie. Y raro. El fútbol es el presente. Ya ha terminado el partido, ya termina el partido. A mí me lo dicen, hasta mi mujer me dice, es que tú terminas los partidos y ya te has quedado igual, ¿no? ¿Qué quieres?
Sí,
que esté yo amargado toda la semana. Ahora empezamos el martes otra vez a entrenar y el domingo otro partido y el otro partido. Claro. Y eso es el fútbol. Y eso es lo que le tendrían que decir mucha gente a los jugadores, a los críos. Se ha terminado el partido, se ha terminado. Hasta seguir trabajando la semana que viene más y ya está. Y si hay algo que corregir, ya estará el entrenador y jugadores ya un poco así del cadete para arriba también pueden hablar y decir al entrenador, oye, mira, pues me ha parecido esto, me ha parecido aquello. Pero hablarlo y ya está. Y ahí, claro, y luego hay otros porque salen cabreados porque el entrenador los quita. Y ahí, pues no, el fútbol es así. Y el que lo quitan tiene que ver que allí en el banquillo hay 5 o 6 que son compañeros suyos que también tienen que jugar. Y esto es lo que hay que meterle en la cabeza. No que juega tú y ya está, y los demás ya está. No, y el fútbol, yo no. Claro, no le puedo decir a un crío que está empezando a eso que tenga la misma consciència que jo que tengo del futbol.
Claro. No, i que tots els nanos quan juguen volen guanyar.
No, però això, els egos, tu que portes infantils, Xavi, els egos en els jugadors costa, no?, de gestionar això molt.
Sí, i quan van creixent cada cop més. Cada cop més. I clar, jo crec que en el futbol base, la meva forma de pensar, que hi ha molt més valors que guanyar el partit de diumenge, el companyerisme, el respecte a l'educació, perquè de què serveix guanyar tot el diumenge si després tens els companys que s'estan barallant?
Això és el principal.
I jo crec que moltes vegades mira més que hagis guanyat 3-1 el diumenge, que hi hagi una bona relació, que es respectin, que jo crec que en el fons això és el que li servirà el dia de demà. No si ha marcat 3 gols el diumenge, però...
És molt complicat. Llevar los equipos, yo ya te lo digo, yo ahora no soy capaz de ir ningún equipo. Yo no, mi forma de ver el fútbol, mi manera de ser, yo no estoy para estar con niños.
No, vamos, hombre, las coletas sí, el coleta te hacen caso.
Bueno, pero... Sí, es lo mío, me es petit millor.
Espera, que hay algunos más revoltosos también ya.
No, bueno,
las coletas sí.
Te hacen caso.
Las coletas
claro,
sí.
Claro, pues, mira al Tito, no tiene ningún problema. Bueno, Tito lo lleva muy bien.
Tito es especial, Tito es especial. No, pero que es verdad. No, los críos hoy ve alguna actitud. Yo la semana pasada fui también a Hermano Saba, iba a Alberto solo. Y claro, solo le digo, mira, Alberto, si quieres te echo una mano. Pero yo en el banquillo yo no podría aguantar lo que ahora sí hay que aguantar. Yeah. El entrenador al igual se entera menos o no quiere enterarse, ¿sabes? Yo creo que no quiere enterarse.
A vegades estàs
d'acord.
Sí. No has escoltat res,
una baralla diària.
Yo el otro día allí, yo ya lo hubiera cogido a uno así, le hubiera dicho, vete al vestuario, porque lo digo yo. Y luego ya hablaré yo con el entrenador. Yo tú te vas al vestuario, te duches, te cambias y ya te puedes largar. Tú no puedes venir aquí y salirte porque te cambian e insultar al entrenador y insultar. Y claro, yo estaba allí lo hoy. Porque yo eso no lo aguanto ni en el primer equipo. Porque, bueno, en el primer equipo ya puedes coger a uno del cuello y decirle, tú eres esto. Pero son críos. Pero no, yo creo que esa es la educación que falta un poco en los chavales, ¿no? Y luego hay algunos, tío, el otro día también sale otro, porque lo cambia, le pega una patada al botellero. Yo le pego una patada al botellero y cojo yo el botellero y le pego al botellero. Son actitudes que no se pueden
falta,
tener.
Falta mucha ayuda dels
pares. Yo creo que también falta.
Els pares, falta ayuda. Yo creo que el nano a vegades, bueno, yo como pare, ¿no?, intentes pues, donar-los uns valors i tal. Lo que pasa que a vegades és difícil, perquè és molt difícil fer de pare. Però clar, has de posar tu al màxim i si veus unes actituds en el nano que no són correctes, des de la grada no fa falta fotre el xou allà, però quan vets a casa dius, ostres, escolta'm, això és molt important, però ja des de petit. Sí, amb un juvenil, amb un nano de 17-18 anys, difícil canviar-lo, però un nano petit, és a poc a poc, clar, nosaltres com a entrenadors, això no ho sap en Xavi i l'Antonio, perquè també està allà al camp i tu, Moi, és molt difícil. Nosaltres sempre dic, nosaltres no eduquem en els nanos. Els eduquem esportivament, però no familiarment. O sigui, intentem en el club que tinguin educació, que no es barallin ni tal, però a casa se'ls deixa fer perquè són els nens macos, doncs això no pot ser. Nosaltres, o sigui, a casa fan unes coses, no dic tothom, parlo amb minoria, però n'hi ha. I aquí intentes fer un altre, és complicat. És complicat, però bueno. Nosaltres l'any passat ens va passar un cas que també... En el vestidor, doncs, bueno, lo típic són nanos, infantils, crec que eren infantils, doncs van fotre una... una ple d'aigua, van tapar el desaigua, les dutxes, i allò va ser una piscina. Va ser una piscina. I el conserge em diu, hòstia, mira, Pep, tu, què ens ha passat això? I què faig, els envio a casa? Dic, no, tranquil. Qui ha sigut? Mira, han sigut aquest i aquest. Doncs bueno, eren quatre. Doncs el pròxim dia d'entreno, què vaig fer? Vaig agafar quatre cubos d'aigua plens, vaig inundar el vestuari d'aigua, vaig buscar quatre fragones i ells, en vés d'entrenar, doncs van estar secant a l'aigua del vestuari. Clar, van quedar fotuts i deien, però què fem aquí? No, no, feu aquí, no, feu el que heu fet i el que no hauríeu de fer. I ara, amb això, veureu, no ha passat més. No ha passat més, doncs és una mica de... Però clar, segurament a casa, si jo els hi dic que... Bueno, va haver-hi dos pares o tres que sí, que van estar d'acord, sí, i l'altre me va dir que, ostres...
Ahir va jo a
veure. No,
ahir va jo a veure.
Jo els hi vaig dir als pares que ho faria. Ahir, ara aquests tres, no, aquests quatre no entrenen. I un me va dir, home, però això no ho pot fer. Dic, com que no ho puc fer? Dic, això és un càstig intern. I bueno, i aquests nanos, quan... Crec que eren del teu equip, no, Moi? L'any passat...
L'any passat en el meu equip va passar una cosa semblant.
Pues, que, ah, no, era no, una altra.
Però en si, en l'equip sí. també es va fer, que es van deixar el vestuari ple de xutxes i escombra la mà, el següent entrenador va ser netejar el camp. Sí.
Perfecte.
Sí.
Pues això és una cosa...
Sí, que veritat, sí.
Que
sí.
No és un càstig dur, però se'n recorden de que
sí,
no s'ha
el problema
fer.
És que després tinguis que donar explicacions a un pare, sí, quan que, hi ha la lògica ja saps que el que hi ha de fer és callar.
Clar, perquè si tu ara agafes... Xavi, perdona, tu ara agafes i dius, va, aquests quatre, un més fora. Té la de Sant Quintín, eh? Un més fora del club per això. Bueno, pues, segurament aquests nanos no van entrenar aquell dia perquè van tenir que estar fregant, però, bueno, fregant recollir l'aigua, bueno, però se'n recordaran d'això.
Aquí és tot complicat, perquè ha sigut una cosa així i a lo mejor tampoco tienes que dejar un mes fuera. Pero si lo deja una semana sin jugar, el entrenador a esos jugadores los necesita.
Sí, no,
claro.
Sí, es como una lliçó.
Claro. Entonces, ¿a quién perjudica? Al equipo. Porque si es un equipo que tenga algunas aspiraciones o tenga esté bien, tú estás perjudicando al equipo con la decisión que debería de tomar, porque algún castigo tienen que tener, porque si no se nos va de las manos.
Sí, o si es al porter y només tens un porter.
Claro.
Sí, ¿qué pasa? Claro, para menjas.
Claro. Que ahora se está poniendo un poco de moda eso de los equipos con un portero solo. Yo no estoy de acuerdo tampoco en eso. Hay muchos equipos con un portero solo.
Claro, ya sé que es difícil que no hay portero.
Pero está muy de moda.
Sí, porque la verdad que... Pero lo que digo, los nanos que están en un equipo de fútbol, como de básquet, como de cualquier esport, lo que han de hacer es pasarlo bien. Sí. Perquè hi ha alguns nanos que sembla que van com obligats o... No, és una cosa que és per passar-ho bé, és un mes a mes, un extraescolar, com jo dic, no? I que t'agrada, perfecte, però quan no agrada el que no pots fer és estar festejant els de més.
Jo crec que si tindria
però,
que...
Clar, però extraescolar, però hi ha unes normes.
Sí, lògicament.
I els pares...
Lògicament.
Els pares han d'entendre que hi ha unes normes. I jo sempre els dic, quan passeu aquella porta blava, bueno, la porta de ferro cap a dins, això és una altra història, és unes normes de club. I no aquestes normes les canviarem perquè vulgueu. Perquè si no, ja, si hi ha 250 nanos multiplicat per pare i mare són 500. I cadascú diu la seva... Escolta'm, això és el... No? Cadascú diu la seva, això és un campo de gramante, no? Això no pot ser.
No, com la frase aquesta de... Que són coses de niños. No.
No, no, no. Aquí hi ha unes normes i s'han de complir aquestes normes. I si no t'agraden aquestes normes, això costa dir-ho, però a vegades s'ha de dir, no passa res. Vés a un altre puesto. Ja està. Si tu no t'agrada aquesta botiga amb aquesta roba, te'n vas a comprar una altra. Si vas a portar una a anglès i aquell professor no t'agrada, dius, bueno, doncs me'n vaig a un altre lloc. Sí. I no passa res, però no vinguis a incendiar o a canviar el que hi ha allà. Nosaltres ja som els responsables i si va funcionant, entre cometes, que ser perfectes és molt difícil, que no ho som, ni molt menys, però intentem que la gent que està a cap de banda dels clubs que ho facin bé. O intentin fer-ho bé, que ja costa fer-ho bé, no? Doncs tu, escolta, més el que hi ha, és que no hi ha més. Al final te poses una mica dur perquè és que hi han coses que has de dir hasta aquí hemos llegado, no? Perquè no pot ser els pares d'aquesta manera.
Sí, bueno, los padres siempre estamos en el mismo tema. Ellos quieren que su hijo jueguen, que su hijo vayan bien, que su hijo sea el número uno, que su hijo sea siempre titular, pero... Si algún día ellos se tienen que ir de vacaciones, llevárselo y perderse el partido, claro, se lo llevan. Claro. Y no le importa ya que el equipo se esté jugando el título, que se esté jugando arriba, que vaya a jugar con el líder, que vaya a jugar con el colista, a ellos no le importa nada. Ellos van, ahí se lo llevan. Y ya está, y mira, oye, que no puedo, que yo voy a preparar las vacaciones y esto va con mi hijo, viene conmigo. Y está de acuerdo. Pero, coño, respeta también que tu hijo tiene que cumplir yo creo que una obligación a que se ha comprometido, porque si no sigo la misma, perjudica al equipo. Porque el día de vacaciones es para todo el mundo. Y esto, pues, bueno, pero como ellos son los que pagan y creen que tienen la razón para poderlo hacer, pues ya está, habrá que ir aguantando. Yo me queda menos que aguantar. Y a los niños menos. Yo con los niños.
No por pagar, tienen sí, la sí, manera, sí. O sigui, la veritat que digo, ¿no? Tú pagas en un puesto que hay unas normativas.
Sí, ¿sabes por qué pasa todo esto? Porque la hoja esa que da ahí, nadie le da la vuelta.
Ya. Bueno, sí. Es que las normas no se las valen. Las firma todo el mundo, pero no se les llega.
Claro, esto es como cuando tú vas al banco a pedir un préstamo. Tú firmas y no lees la letra de por atrás. Sí.
Pues bueno, pero aquellas no son pequeñas, ¿eh? Las de atrás.
Las que no le interese que las lean son pequeñas.
Porque no son petites, ¿eh? Son grandes.
Bueno, las cuatro sí son grandes, claro.
Estem parlant del full d'inscripció.
Full d'inscripció, sí. Tothom el firma de morir.
Todo el mundo lo firma, pero por atrás no las lee nadie. Allí están las normas. Aquí están las normas allí. Pues léela y di, oye, mira, Pep. O al que se ha encargado, oye, mira, a mí esta norma no me va, ¿no? Pues, bueno, pues la discute y la hablas. Y si te la tienen que otorgar a ti, que te la saltes, pues te la saltas. Pero las normas están, pero no las lee nadie. Claro. Mira, la otra noche había allí un padre, y eran ya, no sé, eran las 10 de la noche, y dicen, los niños estos que no salen, y va el conseje, y el pobre que había allí, el conseje, porque los pobres consejes también... Sí, es que yo ya le he dicho 4 o 5 veces. Yo le he dicho 4 o 5 veces y no salen. Y el padre me dice: hombre, baja tú. Y digo: yo sí, va, ahora. Bajo, claro, la luz. Le quito la luz. Porque el agua no la puedo quitar porque no está asequible. Y digo: ya mismo salen porque le he quitado la luz. ¿Y sabe qué me dice el padre? Sí, hombre, ¿y ahora cómo recogen la ropa?
Sí, ¿cómo lo saco? ¿Sabes? ¿Lo saco o no lo saco?
Digo, tú no te preocupes que ya ven recoger la ropa. Bueno, a los 5 minutos ya estaban arriba. I és que llevaven una hora allí. Bueno.
Aquesta és una altra, el tema de concerts és pobra gent,
sí, no?
És complicat per ells, eh?
Sí, cachot,
és molt complicat, eh? Nosaltres hem de fer algunes normes també perquè sortint i costa, eh? Perquè,
allà... La mitja hora només per dutxar-se, que Déu-n'hi-ho mitja hora.
Tenim la sort, sí. Tenim la sort que allà...
Te pots dutxar 4 o 5 vegades sí, mitja hora, eh?
És que allà en el club tenim unes dutxes molt... Bueno, està molt bé i, bueno, són...
Que convida a quedar-se.
Sí. Però també jo entenc que és el moment quan acaben els nanos al partit i els entrenos... El partit és diferent perquè t'has de marxar, però els entrenos és el seu moment. I també han de tenir aquella mitjoreta... Però clar, és que algunes tenen una hora.
La mitja hora s'estira molt, eh?
Sí,
si la deixes...
però s'ha de tenir. Jo aquells que es diuen, és que en 10 minuts s'han de dutxar. No, no, acaben i han de parlar doncs, de moltes coses, de que si el col·le, que si alguns de les nòvies, que si l'altre, que els amics, que on tenem...
Això sí, és... però és un altre punt de conflicte, el vestidor, eh?
Bueno,
però de... si no està a la guaida, està controlant i...
No, però parlo de ja de cadets, infantils cadets. Mm. No, els petits, el que són fins al futbol 7, nosaltres intentem que hi hagi sempre algú per baix, d'entrenador. Intentem que hi hagi algú. Sempre tothom té tard a marxar, però com que n'hi ha dos, sempre intentem un. Sí. I a veure si amb aquesta manera pues, va més ràpid, perquè ens pot deixar sols.
Posem el punt final d'aquesta manera a la tertúlia. Com sempre, es fa curt, aquest tema.
Sempre se n'ha de ser curt, tio.
Sí, hem de fer-ho més llarg. Pep, Antonio, Xavi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Jo crec que tindries que alargar media hora, eh? I no vull no almoçar.
Ho demanarem. 5 segons. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Se n'ha de ser curt, tio.
Lloret Vila Esportiva. Fes-te'n ressò al Lloret Esportiu.